6 i 7 minuts, Guara Baixa, Ràdio Pollença, volen parlar de les associacions de cannabis. Per això han convidat i el tenim a l'altra part del telèfon a l'advocat pollencí Martí Cànaves. Martí, benvingut, bona tarda.
Hola, bones tardes.
Mira, per aquella gent que no et conegui, hem de dir que dirigeixes DMT Advocats i que representes a l'Associació de Cannabis de la Garriga, una associació que està a Barcelona, i que heu sol·licitat que aquest club sigui reconegut com a servei essencial al mateix nivell, per exemple, que els estanys durant aquest estat d'alarma. Ara anirem ampliant tota aquesta informació i primerament el que volia demanar-te és per què considerar precisament que el subministrament de cannabis és un servei essencial i que aquestes associacions haurien d'haver estat obertes?
En primer lloc considerem que l'Estat està obligat a garantir l'accés a cannabis a centenars de milers de persones que utilitzen cannabis amb finalitats de salut o per motius terapèutics. Llavors això va començar en aquesta associació de la Garriga. Aquesta iniciativa l'hem presentada també en un País Basc, a Navarra, a Madrid i a distints puestos a nivell de la geografia espanyola. I bàsicament el que entenem és que aquestes persones tenen dret a utilitzar aquesta medicina de cannabis, que molta gent l'utilitza com a medicina complementària o alternativa, i el fet de que l'estat d'alarma no regulàs i no digués res sobre aquest sector, hem de tenir en compte que a Espanya hi ha més de 1.800 associacions que agrupen pràcticament 500.000 persones. Sí. El fet de que no se regulàs expressament pues va motivar, en principi, pues, que tancassin per motius de responsabilitat. Sí. S'ha anat exigint que hi hagués unes condicions en les quals poguessin mantenir-se obertes, sobretot perquè totes aquestes persones que tenien una via d'accés regulada i controlada a través de les associacions i allà on hi ha controls de qualitat i se fan polítiques de reducció de riscos, pues no s'havessin obligades a haver d'acudir en un mercat negre. I si xerram de tot el tema de tots aquests pacients, xerram de càncer, d'esclerosi múltiple, un munt de patologies, allà on el cannabis els hi serveix per evitar segons quins medicaments que tenen uns efectes secundaris més adversos, i per tant en teníem. I d'acord també amb l'alcaldia de l'Ajuntament de la Garriga, que aquestes associacions haurien de poder estar obertes, igual com han estat oberts, per exemple, els estanys o les farmàcies. D'aquí que sol·licitàssim aquesta sol·licitud de reconeixement de que era una activitat essencial, no plantejàvem que l'Ajuntament regular res, sinó que reconegués que l'estat d'alarma no suspèn l'exercici de drets fonamentals, i això és molt important. Les associacions se'n basen, són agrupacions de consumidors que s'autoorganitzen per autoabastir-se de cannabis evitant un mercat negre, i tot això evidentment genera una economia i permet incidir en polítiques de reducció de riscos associats al consum.
Uh-huh. Ens expliques, per tant, que els locals han estat tancats des de la declaració de l'estat d'alarma i que ho han fet sobretot per responsabilitat, i també has denunciat que han patit accions arbitràries. En quin sentit?
En el sentit que com hi ha hagut tanta confusió en tot aquest tema dels decrets aquests de l'estat d'alarma, que evidentment les policies no tenien unes directrius clares, i segons quines associacions que varen mantenir, que se seguien mantenint obertes, evidentment respectant distàncies i higiene i tots els protocols, pues varen tenir intervencions policials, vull dir detencions, multes de fins a 30.000 euros, I bàsicament era això, no? Primer tanquen per responsabilitat i després no obrim per por. Mm. Per por a les represàlies, perquè hem de tenir en compte que encara que aquestes associacions aportin centenars de milions d'euros anuals a les comptes, a les arques públiques, en concepte d'imposts, per una banda ells han de cobrar els imposts, però per altra banda segueix sense fer una regulació integral que doti de seguretat jurídica i respecti i reconegui els drets de totes aquestes persones que, mos agradi o no, tenen dret a consumir cannabis. I aquest dret, i si tenen dret a consumir-lo, l'Estat ha de poder garantir que aquestes persones tenen un accés a cannabis, a un producte controlat. Mm.
Per tant, tenien, segons el teu pare, tenien dret a tenir obert, i de quina manera hauríem pogut fer, vull dir, clar, per fer-ho compatible amb totes aquestes mesures sanitàries imposades precisament per mitigar contagis i frenar la pandèmia del Covid-19?
Bueno, això el que plantejàvem nosaltres era que en lloc de consumir a l'interior, vale? Pues, bàsicament pues, se farien cites prèvies i les persones anirien, retirarien un cannabis de l'associació i se n'adurien per consumir en un altre espai privat com casa seva. O també plantejàvem que se pogués fer entrega a domicili, que ja s'ha fet a molt de països. De fet, tot aquest tema de reconeixement de cànnabis com a activitat essencial, no és que nosaltres ara aquí ens haguem inventat res, sinó que això ja ho havien declarat països com Holanda, Estats Units, Califòrnia, Colorado, bueno, una sèrie de països, Canadà, una sèrie de països que varen decretar que l'activitat de dispensaris de cànnabis, en aquest cas, era una activitat essencial per raons de, principalment de salut, de justícia i de respecte a drets fonamentals, i també per un tema evidentment econòmic. I crec que ara, a part de que lo important són els drets i la salut, també hem de tenir en compte pues, que a Espanya el consum de cànnabis, que varen presentar un estudi econòmic, pues, el consum de cànnabis de la població espanyola ronda entre a partir de 2.000 milions d'euros.
Déu-n'hi-do. Parles d'atemptat als drets fonamentals. Martí, ets aquí? Crec que hem perdut un moment la connexió amb en Martí, si no tornarem a intentar s'estar reconnectant. Bé, tornem a fer de nou la cridada. I reprenem aquesta entrevista amb en Martí Cànaves, que tornem a tenir a l'altra part del telèfon. Martí, te sentim ara bé? Sí?
Sí, bueno, dèiem això, que els datos aquests d'uns estudis econòmics estan basats en datos reals, que ha fet una gestoria que du moltes associacions, llavors se tenen datos reals de quin és el consum més o menys mensual per soci, se tenen datos de quants de consumidors mínims a Espanya, i per tant, pues, això serien uns, com he dit, entre 1.800 i 2.000 milions per amunt de, que passarien a aflorar l'economia, de l'economia submergida a l'economia real, i evidentment aquí s'han fet un càlcul d'un mínim de 370 milions d'euros anuals en concepte d'IVA, perquè hem de tenir en compte que tot aquest cannabis que consumeixen les associacions o socis tributa un 21% d'IVA, i per tant que entenem que també tal i com s'ha fet a altres països, allà on s'ha regulat, està demostrat que redueix l'accés a numenors, que és, evidentment no és una substància innocua, i s'han de prendre mesures de control. El que està clar és que molt d'any de prohibició no eviten el consum. La prohibició no evita el consum, i fins i tot m'atreviria a dir que per la gent jove adolescent, pues, el tema de que això sigui una cosa prohibida podria ser inclús més atractiu. Per tant, està demostrat que regular l'accés a cannabis evita l'accés a les persones menors d'edat, i totes aquelles persones que puguin tenir un consum problemàtic, pues, poden tenir accés en els serveis de salut i que els puguin ajudar que aquest consum sigui un consum responsable.
Per tant, amb aquestes xifres que ens presentes, pel que fa en aquestes associacions, hem de preveure que si es legalitzés el consum, l'impacte econòmic que podria tenir seria important, no?
Sí, ja t'ho dic, inclús avui ahir se va presentar una proposició no de llei a l'Assemblea de Madrid, com han dit, aquesta iniciativa l'havien presentada per els impostos d'Espanya, i ells, els càlculs que fan són que serien un mínim de 90.000 puestos de treball directes, i ho quantifiquen amb una quantitat de prop de 11.000 milions. El que passa és que aquesta quantitat té en compte les confiscacions que hi ha a Espanya cada any. Hem de tenir en compte que Espanya és l'or d'Europa, no només de domàtiques i d'hortalisses, sinó també de cannabis. Hi ha molt de cannabis que se produeix i que s'exporta a altres països, Holanda, Alemanya, per tot. Uh-huh. I també tenim un punt d'entrada de tonelades de haixix que venen de Marroc. Per tant, evidentment, si se fes una regulació integral, pues això també permetria pues desenvolupament d'un món rural, que el món rural també pugui participar dins de tot aquest negoci, i sobretot que les persones han de saber que se poden organitzar a través d'associacions, i aquestes associacions pues han de tenir una sèrie de compromisos, que és controlar la qualitat del producte, tenir professionals experts en reducció de riscos, i sobretot col·laborar amb les entitats de salut de les institucions públiques. Uh-huh. De fet, a Mallorca no sé exactament ara mateix quantes n'hi ha, m'apareix que a Pollença no sé si n'hi ha una o dues, i bueno, és un tema que en 10 anys pues, ha passat de pràcticament 200 associacions, i ara hi ha pràcticament unes 1.500 a tot Espanya.
Creus que la situació d'aquest club o d'aquestes associacions durant aquest estat d'alarma ha vingut també motivada, en certa manera, perquè manca regulació? Aquesta és una de les vostres demandes.
Claro.
Què guanyaríeu amb una regulació?
Bueno, què guanyaríem aquí? En primer lloc, se respetarien els drets de milions de persones. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any passat un mínim de 5 milions de persones varen provar el cannabis a Espanya. Això no vol dir que consumissin cada dia, però que ho han provat. A partir d'aquí, què faria? Deixar de criminalitzar tota aquesta gent? Deixar de perseguir i sancionar amb multes la possessió de cannabis a la via pública? Per tant, seria un reconeixement d'una sèrie de drets fonamentals que les democràcies més madures ja estan acceptats i estan regulats, i per altra banda, com he dit, aportaria una seguretat que tots aquests pacients que utilitzen cannabis puguin tenir un recolzament d'un metge. Tenim moltes persones que han tingut familiars que han tingut un càncer o que han tingut malalties i que han volgut provar el cannabis, s'ha de dir, és una mica vergonyós que no puguin trobar un recolzament d'un metge, perquè un metge sí que te diuen, sí, això si te va bé segueix, però jo públicament això no t'ho puc receptar, vale? Llavors penso que aquí és una cosa de responsabilitat de tots, de reconèixer els drets de totes aquestes persones, d'aflorar una economia submergida, de provocar uns ingressos que l'Estat necessita i que l'economia real necessita, i que si no van en un mercat negre, i per altra banda, pues dotar de seguretat jurídica a les entitats i dotar de seguretat sanitària a totes aquestes persones que el cannabis els hi dona una millor qualitat de vida, no?
Uh-huh. I quins exemples ens pot posar de països en què s'hagi regularitzat, legalitzat, o per consum medicinal o recreatiu, o per les dues coses? Quins exemples tenim arreu del món?
Mira, doncs podríem tenir Israel, que és pionera a nivell mundial en investigació del cànnabis. El cànnabis és una activitat estratègica. Totes les universitats d'Israel tenen programes d'investigació en cànnabis. Després tenim Holanda, tothom coneix el tema d'Holanda, doncs hi ha tant cànnabis medicinal com els famosos coffee shops. Després tenim Canadà, que està regulat tant el medicinal com el recreatiu. Després tenim Uruguai, tenim 30 i pico d'estats d'Estats Units, i bueno, és una dinàmica a nivell mundial que s'està, evidentment, la pròpia Organització Mundial de la Salut ja ha reconegut que el cànnabis ha de ser considerat una substància amb un potencial terapèutic molt important, i bueno, i també aquí a nivell de l'estat espanyol hi ha moltes universitats, de fet, la Complutense de Madrid, inclús la Universitat de les Illes Balears, aquí la Politècnica de Catalunya, moltes universitats molt prestigioses que tenen programes d'investigació en cànnabis, i bueno, crec que és una realitat que ja fa massa anys que s'hauria d'haver solucionada i que, per desgràcia, tot, de tot aquest tema se'n fa un ús polític partidista, quan en realitat no se trata de que això ho presenti un partit o un altre, sinó de reconèixer una sèrie de drets fonamentals que tenen centenars de milers de persones que pateixen repressió i que pateixen, pues, no poder beneficiar-se dels efectes saludables que té aquesta planta.
Clar, de fet, el fet d'aquest tancament d'aquestes associacions, tu deies fins i tot que se pot entendre com un atemptat als drets fonamentals. Per tant, entenc que per tu l'estat d'alarma ha atemptat en aquest dret de les persones.
Correcte. És que l'estat d'alarma és un mecanisme jurídic contemplat a la Constitució que no permet la suspensió de drets fonamentals. Mm-hmm. Això és important. Permet la seva limitació. Però, de facto, el tema de les associacions, pues, s'ha produït una suspensió d'aquests drets fonamentals, tant d'associació com de reunió com de salut. Evidentment, encara estem en fase zero, hi ha moltes associacions d'aquests municipis allà on han fet aquesta iniciativa que ja estan obertes, prenent totes les mesures de distanciament i cita prèvia, i bueno, com he dit ara, tenim un pendent que se pronunci la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut, i tenim iniciatives presentades a molts d'ajuntaments, i el que pretenem és que aquesta regulació arribi i s'empenyi des de baix. Mm-hmm. Perquè està clar que els actuals partits que estan actualment en el govern, pues quan estan a l'oposició diuen que ho regularan i ho duen en el seu programa, i quan governen, pues, evidentment, això és un tema que sempre mai els hi va bé i mai és un moment. Per tant, crec que és important que això se pugui regular partint d'iniciatives de la societat civil.
Ja han passat el manco aquí a les Illes, han passat la fase de confinament, ens trobam en la fase de desescalada. Dilluns a Mallorca entrarem en la 2, a Catalunya s'entrarà a la primera fase. Canvia alguna cosa en aquesta desescalada? Vull dir, ja hi ha previsions, dates d'obertura, que podem esperar pel que fa als clubs i associacions?
Les associacions, en principi, la gran majoria que no estiguin ja obertes, obriran a partir de dilluns.
A partir de dilluns.
Que és fase 1. Fase 1 permet la reunió de 10 persones, i també, si s'organitzen events culturals, màxim un 30% d'aforament. Evidentment, aquí, en funció del local, s'han de respectar les distàncies, s'ha de respectar tot el protocol marcat en el Real Decret de l'Estat d'Alarma, que demarca quines són les mesures que s'han de prendre per treballadors i per les persones, com si, pues, fos anar a un supermercat o anar a qualsevol altre establiment. I com que no hi ha cap mesura específica per a aquest tipus d'associacions, pues, el que s'ha fet és aplicar el sentit comú i, evidentment, aplicar totes les mesures de distanciament, inclús més exhaustives que les que exigeix el propi govern, precisament perquè se troben en una situació de total inseguretat jurídica.
Per evitar qualsevol classe de conflicte. Entenc que, per tant, si és un club o una associació, és a dir, se pot consumir a l'interior, no ens trobam davant el cas, per exemple, d'un bar, que en aquesta fase 1 només pot ocupar terrassa.
Sí, correcte. És el decret el que diu és que se poden fer reunions d'un màxim de 10 persones en domicilis. I evidentment el club és un domicili social de l'associació i evidentment efectes legals és domicili i evidentment allà se poden reunir aquestes 10 persones o se poden reunir, si l'aforament és més gros, fins a un 30% de l'aforament, sempre que hi hagi una activitat cultural relacionada.
Molt bé, Martí, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que ens has donat a Guara Baixa i res, una abraçada forta des de Pollença, des de Ràdio Pollença.
Perfecte, igualment, moltes gràcies a vosaltres.
Adeu.
Adeu.